Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a Església d'Urgell, un diumenge més. L'espai que recull informació religiosa cristiana de la nostra diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Començarem el programa amb el recull de notícies més rellevants de la setmana. A l'entrevista, avui conversarem amb mossèn Jaume Soy, que és delegat diocesà de Missions i rector de la parròquia d'Escaldes-Engordany, al Principat d'Andorra, sobre la Diada del Domun, l'obra pontifícia de la propagació de la fe que celebrarem diumenge vinent a l'Església Universal. El mossèn Jaume Vila, canonge de la Catedral d'Urgell i vicari judicial diocesà, cercarem la resposta a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre. L'Àlex Alsina porta la part tècnica i Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem amb el recull de notícies. El nostre arquebisbe Joan Enric Vives, amb el director de l'Escola Diocesana de Formació Permanent del nostre bisbat, van inaugurar el dissabte, dia 6 d'octubre, les activitats del curs aquest de 2018-2019 a les aules del Santuari del Sant Crist de Balaguer. Tant el curs cíclic de formació sobre el Nou Testament i el Credo com el curs d'aprofundiment que enguany versarà sobre la història de l'Església i del pensament cristià. A més de la recepció de les matriculacions que pugen a unes 40 i que encara restarà oberta unes setmanes, mossèn Elvira va acollir els participants i va donar les indicacions sobre els continguts i els elements pràctics dels dos cursos. Després, l'arquebisbe Joan Enric va dictar una breu conferència introductòria sobre l'escola, explicant el significat dinàmic de la paraula curs o itinerari i dels elements significatius que marca el Papa Francesc sobre el que ha de significar la formació universitària i els estudis eclesiàstics, prenent per base el proemi de la Constitució Apostòlica Veritatis Gaudium del 27 de desembre de 2017, que va anar desgranant i explicant exhaustivament. Les dues primeres lliçons d'aquest dissabte, dia 6, van anar a càrrec de mossèn Ramon Sàrries sobre la introducció al Nou Testament i a càrrec de mossèn Antoni Elvira sobre l'Església dels primers segles, després de Pentecosta. La sessió havia començat amb la pregària de laudes a la capella de la residència del santuari i després de les sessions de treball amb l'Eucaristia, sempre presidits per l'arquebisbe, finalment amb un dinar de germanor a la terrassa de la residència. Els passats dies 6 i 7 va tenir lloc a Santa Maria de Meià la trobada bianual dels monitors i monitores dels esplais, membres de la Fundació Diocesana Santa Maria de Núria, la FEMN. Dissabte s'hi va fer present l'arquebisbe Joan Enric, que va presidir la celebració de l'Eucaristia amb el conciliari dels esplais, mossèn Joan Pau Esteban, i el conciliari de l'escultisme, mossèn Jaume Mayoral. S'hi van aplegar uns 110 monitors amb els membres del patronat de la Fundació, alguns que acaben de ser renovats, amb el president de la Fundació, Eloi Vilalta, i el delegat diocesà de Pastoral Juvenil, Lluís Plana. La trobada, que se celebra cada 2 anys, s'emmarcava en el moment de realització del sínode de joves a Roma. Va comptar amb activitats diverses, formatives i lúdiques, el foment de la germanor entre els esplais del bisbat i l'acció de gràcies per les activitats realitzades durant el passat estiu, sempre al servei dels infants i de les famílies. El president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, va realitzar una visita a Càritas d'Urgell diumenge i dilluns passats i va poder conèixer les particularitats i la qualitat del treball que es du a terme a l'organització en les seves diverses àrees d'inserció social, d'acompanyament de famílies i persones i de suport a la infància i al jovent, també en l'àrea de persones amb discapacitats. Al llarg dels 2 dies, el senyor Bretón va ser acompanyat pel director de Càritas, Josep Casanova, i també va poder compartir moltes estones de treball amb l'arquebisbe d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives, i amb tot l'equip de Càritas. Manuel Bretón va valorar molt l'emprenedoria de nous projectes, la capacitat d'adaptació dels equips humans a les necessitats del territori i les seves peculiaritats de molta extensió amb una població disgregada i la creació d'una empresa d'inserció laboral. Va recórrer els centres de Sant Domènec, a Balaguer, de Trem, de Sanot, a la Seu d'Urgell, amb els centres de treball de Nou Grapats i de les botigues Grapats i Grapats en Cans, de roba de segona mà i de reciclatge. Dilluns passat va poder conèixer el funcionament de Càritas al Principat d'Andorra. A les seves instal·lacions, a la Casa de l'Església del Fener, va poder trobar-se amb el president de Càritas Nacional d'Andorra, Amadeu Rocamora, i altres responsables. Aquesta visita del president de Càritas Espanya formava part d'una visita que va fer per conèixer la realitat d'algunes Càritas catalanes, com la de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. També el proppassat dilluns, dia 8, va tenir lloc la festa magna de la gent gran al Santuari Basílica de la Mare de Déu de Meritxell, amb la presència de les autoritats que encapçalava el cap de govern d'Andorra i el síndic general, ministres i cònsuls. Primer, una missa solemne a la casa de la patrona d'Andorra, que oficià mossèn Ramon Rossell i altres preveres de l'arxiprestat. Els fidels ompliren el santuari i honoraven Santa Maria i li agraïen el do de la vida que s'havia allargat per a ells i de la qual en volien fer servei i amor per a tots. La missa comptà amb ofrenes de poemes, pregàries i rams de flors i fou molt participada. A la tarda continuà la festa amb un berenar i un espectacle al Prat de Roure, d'Escaldes en Gordany. Diumenge vinent, dia 21, celebrem a l'Església Universal la Diada del Domum, l'obra pontifícia de la propagació de la fe, que enguany té per lema Canvia el món. Anem a parlar-ne amb mossèn Jaume Soy, que és delegat diocesà de Missions i rector de la parròquia d'Escaldes en Gordany, el Principat d'Andorra. Bona nit, mossèn Jaume.
Molt bona nit.
Gràcies per ser un any més aquí amb nosaltres per parlar de la tasca importantíssima que es du a terme a l'Església gràcies al Domum aquest dia, però sobretot tot l'any, certament.
Gràcies a vosaltres d'haver-me invitat.
Comencem, doncs, si ens vol explicar, sisplau, què és el Domum.
Bé, primer, globalment, podríem dir que les obres missionals pontifícies són aquesta activitat missionera de tota una església universal coneguda per el sobrenom del Domum. Però que hi ha darrerament el Domum. Què és darrerament? Es distribueixen, sobretot, amb tots aquells cristians que són sensibles a aquest gran projecte de l'Església, que és la fe, i arribar a poder conèixer el Senyor. I a través d'aquesta ànsia que l'Església des de sempre des de la fundació del Senyor, ha anat projectant, arriba també als nostres dies, aquí i a fora d'aquí, perquè tenim que potenciar aquest projecte de la fe. Tenim aquesta, des de l'Epifania del 1622, existeix, creada ja pel papa Gregori XV, la Congregació per la Propagació de la Fe, propaganda FIDE per a formar la cooperació amb l'activitat missionera de l'Església de tot el món. Tres segles després del naixement de la Congregació, a la solemnitat de la Pentecosta de 1922, Pius XI atorga la condició de pontifícies a unes iniciatives de cooperació missionera sorgides del segle XIX, en considerar que són un instrument providencial per ajudar eficaçment totes les missions. Per això volem també nosaltres sumar aquesta iniciativa de l'Església des de temps immemorial, fer-la també vivent als nostres dies i a les nostres comunitats eclesials.
Amb qui hem de comptar l'Església per fer aquesta propagació de la fe?
Sobretot hem de comptar amb tots els cristians, però d'una manera, podríem dir, més concreta, més especial, són els missioners i missioneres. Sacerdots, religiosos, religioses, laics i altra gent voluntària que cooperen i col·laboren enormement arreu, però sobretot als països de missió.
Com es du a terme aquesta tasca, aquesta missió?
Es du a terme a través de tot aquest gran projecte de cada diòcesi que té una delegació, perquè és important, anar potenciant-ho a través de la delegació a totes les parròquies. El nostre bisbat, un bisbat doncs, rural, tenim les nostres dificultats, però també veiem més a prop i ho podem potser palpar més de prop tota aquella doncs, donació i entrega de tants i tants cristians que a través de la pregària i a través de l'ajuda fan eficaç aquesta nostra obra.
Vostè té present, lògicament, els missioners d'aquí de la nostra diòcesi d'Urgell, que són a terres llunyanes, o potser no tan llunyanes, però a fora d'aquí de la diòcesi, de la bisbat, propagant aquesta fe, no?
Sí, tenim de sacerdots seculars, de moment no n'hi tenim cap, perquè estan ja els que hi eren, jubilats, en tenim algun aquí a casa nostra, encara, però hi ha molt grans, de laics, cada any tenim alguns que s'hi apunten amb una total organització a nivell de Madrid o a nivell d'Espanya per poder col·laborar en aquestes tasques de missions. Però sobretot tenim molts de religiosos o religioses seculars que hi actuen. I, per tant, el nostre bisbat encara queda aquelles 25-30 que són els que col·laboren directament a les missions de diferents sectors. Àfrica, Àsia, Oceania, Amèrica, Sud-Amèrica, n'hi ha bastants, i tota aquesta és la labor que anem portant i cuidant des d'aquí.
Mossèn Jaume, es podria dir que l'Església com a comunitat ha arribat als confins de la Terra propagant la fe, l'Evangeli, o encara consta que hi ha molts llocs, o com està aquest tema? Que ben segur que és molt interessant també pels nostres oients.
Sí, està molt assistit tots els continents, però encara hi ha sectors, sobretot Àfrica, Oceania, tenim alguns sectors encara que estan doncs molt poc assistits, o encara pot ser algun sector molt petitó, encara no hi han entrat. I l'Església doncs hi posa més mitjans perquè altres cultures religioses doncs no ho invadeixin. I, per tant, es treballa bastant perquè aquelles ètnies i aquells sectors hi pugui entrar també el gran missatge de la salvació al Senyor.
I com podríem col·laborar des del lloc on som, cadascú aquí a la nostra diòcesi d'Urgell, perquè es fa una col·lecta també, però no només són diners, sinó que hi ha altres maneres de col·laborar. Quina invitació ens fa, mossèn Jaume?
Sí, a nivell d'església diocesana, doncs hi col·laborem molt. Tenim cada any una memòria que ens hi ajuda, tots plegats, a nivell de parròquies, que hi van col·laborant les tres campanyes, Domum, Sant Infància i les vocacions natives. Són tres campanyes que són col·lectes obligatòries del nostre bisbat perquè puguem ajudar i puguem fer arribar tot aquest gran missatge que estem i estem treballant tots els cristians. A nivell d'Espanya és un dels sectors que més hi col·labora. De les nacions, Alemanya és la primera i la segona ja ve a Espanya. Espanya, que vol dir que hi col·laborem tots, totes les diòcesis, i tenim una quantitat molt rellevant. Què es fa d'aquest diner? Aquest diner que es recull va destinat per les obres missionals, per aquests sectors, amb molts factors per poder ajudar. A nivell de Roma ho distribueix, i l'Església Universal pot col·laborar a través de la propagació de la fe del Pontifici de Roma. Ho va distribuint als sectors més necessitats. Àfrica, per exemple, hi destina una bona part. Amèrica, Àsia, Europa, Oceania...
Sobretot Amèrica del Sud, no?
Sí, sobretot Amèrica del Sud, sí. I destina molt... Sobretot va per edificis, per, sobretot, que la gent pugui tenir la sanitat coberta, infància... La infància, per exemple, de parvularis o inclús d'escoles, que molts no tenen locals, a nivell d'esglésies, a nivell de comunitats, que de formació, sobretot catequètic, o de gent que es va preparant, nativa. Tot això és el que l'Església envia des d'aquí perquè puguem col·laborar-hi.
I la gent hi col·labora generosament en tots els sentits. S'hi preocupen també de dir què puc fer jo més, a part de fer la meva col·laboració econòmica, que és molt important, però per dir què puc fer jo per aquests missioners que estan a l'Àfrica o a tants altres indrets treballant per l'Església, per propagar l'Evangeli, per propagar la fe.
Sí, hi ha una col·laboració també personal de sacerdots que de tant en quant doncs deixen un ajut perquè els missioners que venen de casa nostra doncs els hi puguem donar aquell ajut puntual, sigui de viatge, sigui de poder tirar endavant aquella obra que estan portant a terme. També tenen altres ajudes, com pot ser Mans Unides, també hi col·labora molt. Tots plegats formem aquest paquet que molt sensible perquè tots els cristians puguem sentir-nos col·laboradors de l'obra de la propagació de la fe.
Si alguna persona que ens està escoltant ara digués, doncs, a mi m'agradaria les meves vacances d'un mes al juliol o a l'agost poder anar a fer alguna tasca de col·laboració, perquè, clar, si no estàs preparat o no t'has format, o segons en quins camps, potser la teva col·laboració serà de recolzament, d'ajudar els altres, de ser present, de conèixer l'ambient on hi aniràs. S'hi pot fer?
Sí, sí. Hi ha joves, el món jove sobretot, que té un mes o part de les seves vacances, demana aquest projecte que li fa una certa necessitat, en té necessitat i al mateix temps té temps. Doncs està organitzat perquè hi ha missioners que se'ls fa un servei per poder aquell mes o aquells dos mesos ajudar a muntar aquella guarderia o bé aquella infermeria o bé aquella escola d'idiomes a través dels mitjans que avui, pantalles o el que sigui, planes per poder aprendre. Tot això ho destina aquest bon jove voluntari que hi va molt agraït.
Doncs som també molt agraïts, estem nosaltres, de tot això que ens ha explicat mossèn Jaume Soy, delegat diocesà de Missions i rector de la parròquia d'Escaldes en Gordany, al Principat d'Andorra. Gràcies per haver-nos fet aprofundir en què és el Domun, també qui fa possible aquesta experiència missionera. En definitiva, vostè ho ha dit, som tots els cristians. I també per la invitació que ens fa a prendre ben conscients, que siguem ben conscients de que hem d'evangelitzar tots. Felicitats a tots els missioners que fan possible arreu del món aquesta tasca i, en definitiva, donar a conèixer Jesucrist, que és el que importa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja, en les acaballes del programa, però, com sempre, hem de recordar que ara és el moment per la resposta a les preguntes que ens fem sobre. Hem convidat avui a mossèn Jaume Vila, vicari judicial i president del Tribunal Diocesà i canonge de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, a qui saludem. Bona nit.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser aquí. Tenim una pregunta per vostè.
Ho digueu.
Concretament, quina diferència hi ha entre ambó i púlpit?
Com que els oients hauran estat moltes vegades a Montserrat, comprendran fàcilment el que ara diré. L'ambó és el lloc des d'on es llegeix la paraula de Déu. I per ser més precís, com a Montserrat, tenen un ambó per l'Evangeli i solament per l'Evangeli, com a d'altres grans monestirs, Solem i monestirs de gran tradició litúrgica, i un altre ambó per les lectures, sigui la primera lectura, sigui la segona lectura.
I el salm també, és clar.
El salm no és el lloc propi, l'ambó.
Però aleshores a Montserrat, no tot arreu és com a Montserrat, o sí?
Home, Montserrat té molts elements per poder-ho fer així.
Ja, però altres esglésies no.
No, les esglésies igual dirigeixen els cants des de l'ambó, que llegeixen l'Evangeli, que llegeixen la primera lectura i que llegeixen la segona. Montserrat no és així.
Però vostè diu que tal vegada més correcte seria fer-ho com ho fan a Montserrat?
Sí, sí, Montserrat i aquests monestirs de gran tradició litúrgica, com Solem, que ho tenen molt, molt acurat. I donen a la paraula de Déu el lloc que li correspon en la celebració litúrgica. De Montserrat és molt, molt, molt significatiu. El Ciri Pasqual i es llegeix l'Evangeliari. I després hi ha un ambó on es llegeixen les altres lectures. I un altre de petitó d'on es dirigeixen els cants. Això en el seu moment crec que ho van fer molt bé. I potser ja no cal dir gran cosa més. Si vols preguntar alguna cosa, Maria, pregunta.
No, quant al púlpit, aleshores...
El púlpit és un lloc, des d'on, abans de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, doncs es predicava. Es predicava fonamentalment, o es llegia un llibre mentre un altre sacerdot celebrava la Santa Missa, es resava el rosari i pràctiques pietoses. Però, i també fonamentalment per la predicació els dies de gran solemnitat.
Però estava situat fora del presbiteri, diguéssim, no? Està més aviat al centre de l'església o a prop del presbiteri?
A prop del presbiteri. Jo recordo, per exemple, el de Pons, que el van suprimir en el seu moment, doncs que era fora del presbiteri. Ja ves per unes escalerones i allà doncs resaven el rosari, comentaven, fent comentaris piadosos durant la missa celebrada en llatí.
Clar.
I predicaven.
És que abans no hi veia micròfons.
Per això hi havia aquells estris damunt de les trones,
sí,
que feien d'altaveu.
Molt bé, doncs, si no hi ha res més, ho podríem deixar aquí.
És senzill, no cal donar voltes a les coses.
Molt bé. Doncs gràcies, mossèn Jaume Vila, i el convidarem per un altre programa.
Gràcies, Maria.
I fins aquí l'Església d'Urgell, l'informatiu de la diòcesi d'Urgell, d'aquest diumenge. Gràcies de debò per haver-nos acompanyat. També per a nosaltres un plaer haver estat una setmana més amb vostès. Que tinguin una bona setmana. I com sempre els diem, els esperem diumenge vinent, aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Això si ho desitgen. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.